Al matí, amb Raquel García. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia. There's no business like
show business like no business. 24 frames. Everything about it is
appealing. Everything the traffic will allow. I un dijous més ens agrada somiar desperts des dels butaques del cinema Sabadell. A més, avui portem doncs, a una notícia que ens fa molta il·lusió perquè tenim un convidat especial en aquesta secció, però primer saludem, com sempre, doncs, a les ànimes d'aquesta secció. A Miquel Gratacós, que és el gerent del Cinema Imperial i Eix Macià, bon dia i benvingut, Miquel.
Hola, bon dia.
Suposo que, com sempre, moltes estrenes, no? També aquest cap de setmana?
Bueno, hi ha menys, però hi ha coses interessants.
Uh-huh. També serà interessant doncs, la mirada, la crítica que farà l'Ivan Mardones de la nova pel·lícula de Spielberg, The Fabelmans, que segur doncs, que és una mirada a la infantesa i que ens sorprendrà. Bon dia, Ivan.
Hola, buenos días. A la infantesa de Spielberg.
De Spielberg. I també, doncs, afegim a la conversa precisament doncs, el representant de l'estudi In Extremis, que ha estat un dels guanyadors en la categoria d'efectes especials en l'edició dels Premis Goya d'aquest 2023, perquè ens expliqui també en Lluís doncs, com ha estat rebre doncs, aquest guardó. Bon dia, Lluís.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
I felicitats.
Gràcies. Bueno, sóc jo, però que darrere meu...
Tot un equip, no?
Oh, sí, massa gran, potser, a vegades, però sí.
això no ho diguis mai.
Sí.
Perquè explica'ns també, no?, qui hi ha darrere d'In Extremis, no?, tot l'equip, perquè nosaltres al matí us hem anat seguint i la veritat és que heu anat creixent, molt en els darrers anys.
Sí, home, ja portem... Doncs mira, ara farà 14 anys, uh-huh, quasi, que vam començar. I que vam començar jo i dos gats, diguem.
Sí.
I ara ja som doncs, 50 treballadors, no?, a l'empresa. I molt bé, la veritat és que, bueno, hem tingut un creixement, sí, com molt lineal, cada cop doncs, pel·lícules més grans, més internacionals, més complicades.
Uh-huh.
I bueno, també t'he de dir que fora no hem guanyat res, no? Uh-huh. Vull dir, no, i tampoc és el nostre... Vull dir, no tinc com a objectiu guanyar un Òscar, mai. Però, bueno, que guanyar un Goya pues, sempre és, uh-huh, és una alegria. Ho va ser el primer, ha sigut aquest i ho seran tots, no?
Clar, perquè explica'ns que també teniu una mica de trajectòria, no?, en això d'aconseguir doncs, aquest premi, al Goya, perquè també doncs, ho vau aconseguir amb Super López, no?
Sí.
I Anacleto, no?
Exacte, sí, sí. Sí, ara tenim 3 Goyes i 7 Premis Gaudí, també.
Uh-huh. Doncs ja va creixent, també m'imagino l'aparador amb tots aquests trofeus. I explica'ns en aquesta pel·lícula en concret, no?, com va ser també la creació de tots aquests efectes especials, que m'imagino que no va ser fàcil, no?, recrear doncs, aquesta presó, la Modelo.
Bueno, bàsicament, el gran tema en el que nosaltres vam participar, a part del tema de l'atmosfera, si recordem que jo, o sigui que In Extremis, i jo, Lluís Rivera, fem efectes físics, és a dir, físics de veritat, vull dir que si explota un cotxe és que el faig explotar i si plou és que cau aigua, no? A l'ordinador l'utilitzem per, doncs, per enviar factures, mails i xispum, vale? Perquè ens entenguem. I és una cosa que sembla que està desapareixent, però, per exemple, en aquesta pel·lícula,
uh-huh,
és una cosa molt important, perquè hi ha una part, sí, hi ha una part molt important si tu rodes un motín en una presó, sí, i és posar a tots els actors, figurants, actors secundaris, una mica en la situació. Vull dir, evidentment, si fas una pel·li com King Kong,
sí,
i tens aquells actors que, doncs, que cada... cadascun deu costar 20 milions de dòlars cada pel·lícula, pues sí que pots, no? Són ja d'un talent i d'un nivell i d'això que els hi pots dir, mira, imagina que és el King Kong, no? I llavors fes, no? Interpreta. Però hi ha una part també de tot això, i per això també van fer un King Kong, diguem, pel rodatge, que és el posar-te en la situació, no? Pues igual que una pistola dispara, igual que un còctel molotov, si el tires, pues surti foc, i que després, bueno, el resultat és real. D'aquí ve l'efecte físic real de que el que rodes, uh-huh, pues, sigui realista. I en pel·lícules d'aquest tarannà, pues,
sí,
és molt important el tema dels efectes físics, perquè el que estàs rodant és una realitat. No és com si fas Avengers o Terminator 17, saps? Que és un món que pots dir, bueno, allà tot vale, no? Però quan es roda real, com ara aquí a la Modelo, si tot el que veieu a la Modelo és real, que a la millor efectes digitals pues, ha fet créixer una mica el foc o ens ha esborrat un tipus de maquinària o de tub que nosaltres necessitem per fer l'efecte, també és veritat, però tot el que es veu és real. Vull dir, l'actor principal de la pel·lícula que agafa un còctel molotov i el tira, tot això és de veritat, no? I la veritat és insubstituïble, vull dir...
Clar, perquè aconsegueixes aquesta versemblança, no?, i aquest impacte després que sigui tot, doncs, real. Com és l'equip, també, no?, que t'acompanya, perquè ara deies, no?, una cinquantena, però com són aquests especialistes, no?, com ens hem d'imaginar la gent que forma part d'aquest estudi?
No, tots som guapos, musculats, 25, i... No, a veure, nosaltres com a empresa, diguem que portem els efectes especials, també portem els especialistes de pobles d'acció i també portem les armes al rodatge. Llavors aquí, sobretot, el gran gruix va ser d'efectes especials, però també d'especialistes, que també és... Vull, al final el que li dona tota aquesta realitat a una seqüència d'un motín és que el foc sigui de veritat, si trenquen el vidre amb la tassa del vàter, no?, en aquella seqüència, tot això sigui de veritat, però que també tot al voltant, no?, tota aquesta gent que es baralla i s'infla a hòsties, perquè bàsicament es passa la meitat de la pel·lícula rebent talls, pues, el que tu et traslladi a que allò és real, no?, és conseqüència, pues, en el cas de l'acció, és conseqüència d'això, no?, d'un bon equip d'especialistes, uns efectes especials ben parits i després, evidentment, una bona direcció de fotografia, uns bons actors i això ja entenc que ja és sine qua non i ja seria una altra entrevista, no?
Clar, home, és que ja t'emplacem un altre dia que vinguis a l'estudi, no?, i fer també doncs, una entrevista amb més detall, però volem recordar el moment també del premi.
El Goya es para... Esther Ballesteros y Ana Rubio por Modelo 77.
Buenas noches a todos. Antes que nada, tengo que mandar un besito muy, muy grande a mis hijos, que se tienen que ir a la cama. Elisa, mi amor, te amo. A mis cachorritos, Alejo y Alberto, y a toda mi familia. Mi mujer, Judith, que también está ahí. Y nada, compartirlo con uno de mis grandes, con el que me ha llevado hasta aquí, que es el señor Lluís Rivera. Un grande donde los haya, lo quiero compartir y es más de ellos que casi mío, a la familia In Extremis, al departamento de taller, de arte, de ficticios, de props, oficina, almacén, que hacen que todo este engranaje funcione y podemos estar aquí esta noche recibiendo este maravilloso premio. Muchísimas gracias.
Lluís, m'imagino que, clar, amb aquestes felicitacions i posant en valor, no?, doncs això, aquesta tasca, no?, des del primer a l'últim de tot l'equip d'In Extremis, això també dona sentit i m'imagino que també dona visibilitat i que a partir d'ara encara us sortiran més projectes?
Bueno, no, o sigui, en la primera part dona sentit, evidentment, clar, és una alegria per tot l'equip i pues, genera pues, unió, ampolles de cava, bueno, ja saps, no?, una mica de celebració i xirinola i evidentment, pues, al final, no, important pues, saber que al final allà surt una persona, però que darrere pues, té un equip que també és molt important, no? Pues, igual que la ràdio, no? Pues, si vosaltres esteu aquí xerrant, però darrere hi ha un equip que fa que tot això sigui possible, no?
Exacte.
I el tema dels projectes o no, saps què passa? Que hi ha tantes variables de si es roda Barcelona, si es roda Galícia, si es roda Madrid... No, no hem notat mai en els Goyas i en els Gaudís que hem guanyat que de cop ens pugés la feina... Que de cop la gent es tornés boja a trucar, no? Per favor, venir aquí a Vizcaya a fer una pel·lícula, no? Perquè nosaltres, al final, estem molt concentrats en el mercat de Barcelona, que és un mercat gegant, o sigui, tant de ficció com de publicitat. I, bueno, el que fa, o sigui, sobretot el que va fer el primer és una mica donar sentit i donar seguretat a la gent que ens contractava, no?, de dir, bueno, si aquesta penya ha guanyat un Goya, és que deuen saber on tenen la mà dreta, com a mínim.
Ho fan bé, no?, com a mínim.
Exacte, ho fan bé, no? I bueno, i això és el... Es nota amb això, no?, que si nosaltres anem a rodatge i diem pues mira, no, això per fer-ho hauríem de gravar des d'aquí i tal, pues ens dona una mica de veracitat, no? Una mica de poderío, d'ell, que ja sabem les coses. No? Algú, que no som nosaltres, ha dit que sabem fer les coses.
Clar, per això ho comentava també, no? Tant per aquesta visibilitat, per també doncs, donar doncs, a sentit i sobretot, i això també afegeixo a la conversa, a l'Ivan i a en Miquel, per donar també valor a la part tècnica, eh? Vosaltres que sou doncs, defensors apassionats del cinema, que sempre parlem d'aquest univers, no? Del setè art, també és interessant això, no? Doncs la tasca que fan tots els professionals en aquest art, no? En el cinema.
Està clar, una pel·lícula ben feta i una pel·lícula que té uns efectes visuals que al final són creïbles en el moment en què es projecten a la pantalla, doncs dona molt de joc a la pel·lícula, i quan veus Modelo 77 realment tens la sensació d'estar a la Model, que sigui que la Model, que ara avui en dia és un espai tancat amb poca utilitat i res a veure amb el que es feia abans, el que han fet és reconstruir l'espai i reconstruir l'ambient aquest de violència que va haver-hi en aquella època, i que és tot real, i que veus una explosió que no es veu superposada, que veu que realment que s'està cremant. No?
Uh-huh. Ivan?
Sí, a ver, yo en realidad lo llevamos diciendo casi en casi cada sección, casi cada semana, y hablamos mucho de efectos especiales, pero porque en realidad no parece que no nos damos cuenta, pero es que en todas las películas hay efectos visuales, de alguna manera o de otra, sobre todo si haces algo de época o de otras épocas que no son de ahora, o tienes que cambiar cualquier cosita del set o del contexto donde estás explicando la historia. Siempre han existido los efectos visuales y no le damos importancia hasta que de repente, claro, ves que hay unos premios y te dan un premio a todo un equipazo que a lo mejor está trabajando 6 meses en una película, y que pasa la película y si esa película no ha ganado ese premio en concreto, nadie se acuerda de este equipo, pero sin este equipo no se puede hacer esa película o no te llega, como decía Miquel, de la misma manera. Entonces, desde aquí siempre lo vamos a reivindicar, ya sean prácticos o digitales, bien hechos. Siempre vamos a reivindicar que esto es un gremio muy importante en la historia del cine, y que vamos, que solo falta que en realidad eso, que sea reconocido siempre.
Sí, per desgràcia, els efectes visuals només te'n recordes d'ells quan són dolents. Sí, quan són dolents i dius, i vaya merda d'efectes visuals, però quan són bons, t'absorbeix de tal manera que no ho consideres efecte visual, sinó que ho consideres part de l'espectacle que estàs veient.
Lluís, et volia preguntar per acabar, no? Per aquest aspecte que destacava també l'Ivan, no? La feina, el temps que requereix doncs, a crear un projecte com aquest, quant de temps heu dedicat també doncs, a crear, no? tots aquests efectes especials que ens explicaves?
Mira, amb una pel·lícula així, encara que sembli que no, hi ha una preparació bastant curta pel que fa a nosaltres, perquè fer foc és relativament fàcil. Sí. O sigui, al final és més difícil fer caure una gota a la punta d'una maduixa, saps?, que fer explotar una casa, no?, per dir alguna cosa. Perquè, bueno, és que és així. Explotar una casa és fàcil.
Bueno, algun dia explicaré los trucos, per hacer la publicidad que hacéis. Eso me gustaría decir otro día.
Exacto.
El queso no es queso, ya os lo digo ahora.
La idea es todo es mentira, ¿no? Ya está. Y a partir de aquí ya... Però no, mira, aquesta pel·lícula de Modelo 77, nosaltres vam estar fent una preparació i assajos amb els especialistes també de gairebé un mes i mig a dins de la Modelo, i que això també va ser una experiència molt guai, no?, de cop, no?, i això dels que rodem les pel·lícules és una cosa que hi ha una part que no està pagada, l'altra ja en parlarem un altre dia també, però hi ha una part que no està pagada, que és que de cop, o sigui, si tu com a espectador et trasllades allà, imagina't jo estant a dins d'aquell set de rodatge, sentint els crits reals, el foc, la gent, veure les cel·les on vivien, no? Hi ha aquesta part, no?, que també és molt guai, no? I després, per exemple, l'altra pel·lícula que teníem nosaltres, que era Malnacidos, aquesta vam estar preparant-la pues, quasi 6 mesos, perquè aquí ja havia efectes per parar un parell de trens, també, no?
Sí. Muy bien hechos, por cierto, tengo que decirlo. Sí. Muy bien hechos, los de Malnacidos, la verdad.
Sí. No, si no vull ser mal perdedor ni mal guanyador, no? Però bueno, quan tens 2 nominacions, pues, t'inclines cap a una o cap a l'altra, no? I sí que, si sóc sincer, penso que tècnicament, tant físics com digitals, pues Malnacidos tenia una quantitat de components i de festival molt gran. Però bueno, també entenc que és una pel·lícula que es va estrenar després del Covid, va entrar a la llista de noms de candidats al límit, la gent ja s'havia oblidat d'aquella pel·lícula, saps? No... Clar. La Modelo està ara, s'estrenarà, o sigui, no...
És que són molts factors, com sempre parlem, sí, en aquesta secció, que al final fan, doncs, això.
Bueno, y la polémica de todos los años con este tipo de cosas, de qué películas ganan, unas ganan y otras no ganan cosas, cuando se supone que son los propios profesionales los que emiten los votos y cosas así. Sí, Malnacidos a lo mejor la gente se había olvidado, pero cuando tú vas a dar unos votos, tienes que ver esa película, verla en la calidad del premio al que opta, con lo cual, si tú coges Modelo 77 y Malnacidos en efectos especiales, entiendo, lo normal hubiera sido que hubiera ganado Malnacidos precisamente por la cantidad y lo bien hecho que está, pero bueno, pero es Modelo 77, son los Goya, es otro tipo de cine, es otro tipo de... ¿no? Y es lo que hay, pero mira, pero tenía no, dos, el año que viene sean cuatro, ¿sabes?
Exacta, Lluís.
Exacto. Mira, yo soy académico de la Academia Catalana, ¿vale? Y un año voté a conciencia, ¿no? En plan, va, voy a hacerlo. Claro, es que tienes que dedicar 15 horas de tu vida, a eso, porque ver todas las películas para valorar esto, aquello, lo otro, ¿no? Porque, por eso, porque también le dieron un premio a una película de animación para efectos especiales, ¿no? Entonces, pues, ahí sí que dice de mal perdedor, en plan, volcar la mesa con todo, y dice, el año que viene voy a votar a conciencia, ¿no? Y claro, hay una cantidad de contenido, ¿sabes? Que yo entiendo que no todo el mundo pues tiene esas 15 horas libres de silencio en casa pues para poder
hacer. Yo, bueno, yo diría más. Yo creo que la gente no usa esas 15 horas y ven las películas con el más 30, eso van pasando, porque algunos premios... Pero eso ya, como siempre, tenemos algún tipo de polémica, ya hablaremos de la polémica.
Això ja parlarem un altre dia. Avui doncs volíem felicitar doncs a tot l'equip, evidentment a Lluís Rivera i a tot l'equip d'In Extremis, i una abraçada gegant i llarga vida doncs als efectes especials. I escolta, convidadíssim a que vinguis un dia, quan et vagi bé per agenda, aquí a l'estudi, amb els nostres seccionistes, a parlar també del cinema i del CT Art. Una abraçada, Lluís.
Allà estarem. Moltes gràcies a tothom. I gràcies a Sabadell, que tinc molts amics, molts proveïdors, i que és una gran ciutat que ens va veure néixer i encara ens veu pues, triomfar, no?
Exacte. I s'ha de posar en valor. Una abraçada gegant. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Doncs ara també doncs, volem parlar d'altres estrenes. Posa la música, Rocío, d'en Miquel, que doncs això, volem doncs gaudir d'altres propostes. Miquel, doncs a veure, que tenim moltes propostes, però també volíem, doncs, quin orgull, també, quin talent que tenim aquí a casa nostra, al Vallès.
Sí, i a més és un talent, és un tipus de feina que si no se la reconeix, no, és com si no existís, és el que dèiem abans. Només t'hi fixes quan és dolent. I està aquí, i és talent nacional.
Exacte.
Que tenim al costat, la porta al costat.
Això, que vindran un dia a l'estudi, que gaudirem també.
Podem ir un dia nosaltres també al taller.
Escolta, sí, cosillas. També podríem doncs,
fer una... Si s'han de fer explotar coses i fotre tiros...
Eso es.
Ja us agradaria, quin perill que teniu.
Que ningú,
Quin perill que teniu tots dos, quin perill. Vinga, doncs Miquel, digue'ns, quines estrenes hem d'anar a veure?
A veure, estrenes de la setmana. No és una setmana tan avoltada com l'anterior, que aquesta setmana tenim tres títols a remarcar, començant per el retorn de Marvel, jo crec que és la pel·lícula de l'Ivan, a part de les de terror, després anem a les de Marvel. Una pel·lícula que comença, que ens transporta al món de el Quantum Mania, que en diuen, de l'Ant-Man, Ant-Man i la Vespa i Quantum Mania en Quantum Mania, i que ens traslada, doncs això, al món quàntic del doctor Pym, de les cèl·lules Pym. Una pel·lícula, una nova tanda d'aventures de Marvel, tirant cap a la cinquena fase, després dels Vengadores, de la tercera, i després de la quarta, que ha sigut poder una mica menys reeixida, però que aquí sembla que tornem a recuperar les històries i les aventures més esplèndides de Marvel.
Doncs una proposta que, com sempre diem, doncs benvingudes totes les pel·lícules de Marvel, doncs això per també omplir els cinemes amb els nens, els més joves, i amb els nens grans, també, perquè doncs aquestes pel·lícules aconsegueixen seduir doncs a públics de totes les edats. Què més?
Sí, dic, pel·lícula que tindrem a l'Eix Marcial Imperial i que hi haurà algunes sessions inclús en 3D. És a dir, el 3D, bueno, ens estan demanant, és a dir, la pel·lícula després de l'Avatar, després del Titanic, doncs, bueno, continuar una mica amb aquesta, amb aquesta inèrcia, i bueno, pot ser una bona opció, i l'entorn d'Ant-Man en el món quàntic jo crec que es pot prestar a ser una bona experiència.
¿Os acordáis que hablamos, no? Que después de Avatar, de alguna manera iban a aprovechar y iban a otra vez a estrenar las películas en 3D. Ya os dije que la calidad ha subido muchísimo desde la última vez, que hace unos 10 años atrás, y ahora las películas que no se han rodado en 3D, pero sí las pasan a 3D, tienen una calidad bastante buena, con lo cual esta sí es verdad, se presta mucho a verla en 3D, y ahora me has dado una idea, creo que... Sí, creo que ahora que verla dos veces, ya, ¿ves? así es como ganan dinero, así es que es muy fácil.
Clar, per cert, Miquel, com va de moment també doncs, a Titanic, que és l'altra pel·lícula, no?, que es pot veure en 3D?
Sí, Titanic, que es va estrenar la setmana passada, bueno, l'anterior, i que la continuem. Seguim fent Titanic en 3D, intentem combinar les sessions de... Clar, el que no podem fer ara és tot 3D, tenim el que tenim i tenim les eines que tenim. Llavors, i a més, com que ens porten pel·lícules en 3D de 3 hores de duració, l'Ant-Man en dura 2, doncs hem d'enquivir, o per això et dic que s'ha de consultar els horaris per veure quines sessions fem en 3D i quines sessions són en 2D.
Clar, és difícil, us heu de fer mans i mànigues per trobar doncs, això, com encaixar tantes propostes en diferents formats i per a tots els públics.
El famós encaje de bolillos, ¿no? Que en aquest cas és encaje de...
El Tetris.
Exacte. Què més? Què més ens ofereixes?
Una altra pel·lícula que també està en la carrera dels Oscars, El Triángulo de la Tristeza, pel·lícula, una comèdia sueca del director que ens va portar a The Square. No és una pel·lícula d'aquestes, no és una comèdia hilarant, però sí és una comèdia satírica, negra, una mica en format teatral, amb tres actes separats dintre de la mateixa pel·lícula, on hi ha una crítica total dels nous rics i de les lluites de classes, tots els personatges en un creuer fluvial d'un milionari. Bueno, és una pel·lícula que si algú recorda de Square, que no és una pel·lícula fàcil, però en aquest cas va més cap a l'humor negre i la sàtira social.
Que també són doncs, molt necessàries en aquesta societat, també aquestes mirades una mica més crítiques sense perdre l'humor.
Sí, senyora. Te lo ordeno. Disfruta el momento.
No?
No.
No.
Doncs jo sí, vull disfrutar doncs, el moment i doncs, descobrir altres propostes que ens queden per veure la cartellera.
Per últim, Elles hablen, és una amb la Frances McDormand, una pel·lícula sobre una comunitat religiosa d'aquestes apartades al mig del no-res, on conviuen homes, dones, amb unes tradicions molt conservadores i que arrel d'unes agressions sexuals que hi ha dintre de la comunitat, les dones es planten i decideixen plantar cara en els membres de la comunitat, els membres masculins de la comunitat i defensar, posar en valor els seus drets. Inspirada en fets reals, però basada en una novel·la de l'any 2018, una vegada més, també és una de les pel·lícules que està en la carrera dels Oscars d'aquest any.
ya estaba latente desde siempre. Solo había que seguir el rastro de migajas que llevaban hasta la violencia. Y al mirar atrás, estaba presente en todas partes.
Perdonar es mandato de fe. Tendremos que abandonar la colonia si no los perdonamos.
Doncs també jo crec que farà sacsejar consciències amb aquesta ficció, no?, basada doncs, en aquests fets reals. I ens anem a...
Una mica, perdona, una mica de tot, tres títols, una mica variat, com sempre, per fer les delícies de tothom.
Això, com ens agrada. I també doncs, ens agrada descobrir la crítica en la mirada de l'Ivan Mardones. A veure, què ens pots dir doncs, d'això, d'aquesta infantesa, d'aquesta pel·lícula de Spielberg?
No sé si tengo mucho tiempo, creo que no, pero lo, sí, bueno, voy a ir un poquito rápido. Lo primero que tengo que decir es que, como crítica, es que cuando salí del cine, la película me había dejado un poco igual, ¿sabes? Pero porque todos tenemos prejuicios a la hora de ir, si nos gusta el cine, tenemos nuestros gustos ya. Y cuando vas a ver una peli de Spielberg, no es que te tengas que esperar, es, como decía antes al hablar con Miquel, que aparezca Indiana Jones de repente saltando de un avión, pero sí como un doble juego en algún momento, una historia más profunda. Y no lo ha hecho, pero no lo ha hecho. Esto es lo que quería decir, que durante estos días he ido pensando más en la película y realmente tengo que decir que sí, me ha encantado, porque si una película te hace pensar durante una semana, si te ha gustado o no y por qué piensas, ¿cómo no te va, por qué no te va a gustar una película de Spielberg? Si es Spielberg, ¿no? Pero Spielberg no solamente es el tío que hacía que se moviera un tiburón mecánico, sino es como cuenta las historias y la manera de que tiene de contar su propia historia no va más allá, no hay en ningún momento, no hay acción, no hay problemas muy graves que tengas que pensar mucho. Es una historia muy simple, pero muy, muy, muy bien contada. Se nota que llega un punto que sí que se nota que es su historia, pero no por lo que cuenta, que es un niño que le gusta mucho el cine y que sus padres le animan, digamos, a seguir esa tradición, sobre todo su madre. Luego su madre, exactamente no sé muy bien en qué punto, en qué grado es real lo que cuenta, o sea, exactamente cómo ocurrió, pero sí que sabemos que es la madre, la parte bohemia de la familia, y fue la que ayudó, pues eso, un niño judío estadounidense de un barrio de estos, de los suburbios, que son todos iguales y tal, como este niño, gracias a la pasión del cine, pues llegó a ser Steven Spielberg, el que conocemos. Es verdad que la manera que tiene de montar, la manera que tiene de poner la cámara, de pararse los momentos y explicarte otros, eso es cine. Y tengo que decir que, o sea, todo el mundo, yo aconsejo mucho, antes de que la quiten, que vaya todo el mundo al cine a ver esta película, porque es una película de cine, además, porque es de las que te sientas, te relajas, y como es tan suave, como es tan bondadosa la película, es perfecta para verla con toda la familia y a lo mejor, quién sabe, despertar en alguno de los niños que vaya a verla la pasión que sentía Spielberg por el cine y que nos le ha llevado a hacer las películas que conocemos todos.
Pero despertar la pasión de, para explicar historias y para explicar cosas cotidianas. Y dentro de la película podem trobar, si vols, pots trobar referències a tots o molts dels títols que Spielberg ha fet, no? És a dir, Nanos en bicicleta fan pensar en ET, veus un cavall, fan pensar en World Horse, veus un d'això, totes aquestes petites d'això, i podries repassar la filmografia de Spielberg veient la pel·lícula de quan era petit, no?
Que bonic, doncs amb aquest missatge posem punt i final a aquesta secció, fent aquest homenatge també a aquest narrador d'històries, que jo crec que és únic, i a veure si, com diu l'Ivan, doncs els sabadellencs van a omplir doncs, els cinemes, i algun dels petits, dels joves d'avui dia s'acaba també doncs, convertint en un cineasta o també en un especialista en efectes, com avui hem descobert amb el Lluís Rivera. Moltíssimes gràcies, senyors. Salut, cinema i ràdio.
Gràcies.
Al matí, amb Raquel García. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.